Són les 9.
Bon dia, avui és dijous 9 de novembre, us parla Pau Vázquez i comencem a fer un repàs de l'actualitat informativa de Sant Cugat. Això és l'Infomatí.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
I comencem parlant que satisfer la necessitat d'una persona a convertir-se en pare o mare és, a simple vista, la voluntat d'algú que comença un procés d'adopció d'una criatura. La realitat, però, és que l'objectiu principal de la mesura és protegir la infància abandonada. A Sant Cugat s'han tancat 12 processos d'adopcions en els darrers 4 anys, una xifra que representa el 35% del total d'adopcions fetes al Vallès Occidental entre el 2019 i el 2022, i el 2,5% de les materialitzades a Catalunya. El 9 de novembre es commemora el Dia Mundial de les Adopcions i Cugat Mèdia parla amb l'Alejandra Argullós, mare d'una nena adoptada a Bulgària, que ens explica el seu procés. L'escoltem.
Va ser un procés molt maco, molt dur en aquell moment, perquè em feia molta por equivocar-me, dir, ah, doncs ara ho vull, sense estar segura del tot. Perquè, clar, és la vida d'una nena i podia haver una altra família que la podria cuidar també.
El director general de l'Institut Català de l'Acolliment i de l'Adopció, la ICA, Josep Maria Forner, explica a Cugat Mèdia que el camí per tancar una adopció, tant nacional com internacional, no és inferior a 4 o 5 anys de mitjana en l'actualitat, un cop passat el primer tall quan es fa la sol·licitud inicial. Superar diferents criteris de valoració i fer una formació específica són claus per poder esdevenir família adoptant. Escoltem a Josep Maria Forner.
L'adopció és satisfer un desig de ser pares, però també és veritat que l'objectiu primordial és que tu t'ofereixes per cobrir unes necessitats de l'infant. L'infant no és un objecte perquè satisfaci el meu desig. Llavors, si hi ha una persona amb esperança de vida molt curta, no cobriràs les necessitats de l'infant, i això és un condicionant. Si no hi ha uns ingressos mínims que garanteixin una estabilitat que permeten donar resposta a les necessitats de l'infant, doncs també.
La Generalitat està treballant per posar en marxa el que anomena adopció oberta, una fórmula legislada però encara no feta servir a Catalunya. Forner explica que aquesta opció significa tenir la tutela i la guarda, però acceptant que hi hagi algun tipus de relació amb la família biològica. I el president de l'Associació Sant Cugat Empresarial assegura que la ciutat ha perdut alguna inversió important per culpa del retard en l'adjudicació de les llicències d'obres. Jaume Vives explica que aquest fet no només ha afectat a particulars, sinó també a empreses i indústries que volien venir a Sant Cugat o bé estan a l'espera d'una ampliació. Un fet que Vives ha lamentat en el programa Entitats de Cugat Mèdia. L'escoltem.
És cert, i fins i tot això ens ha fet perdre com a ciutat alguna inversió important. Gent que no ha tingut la paciència del cas o no ho ha entès i ha dit, pues mira, me'n vaig a altres llocs on em tractin millor. Això és algo que l'Ajuntament és conscient i nosaltres hem fet molta força en aquest tema. Fins i tot hem tingut, diguem-ne, no diré conflictes, però unes discussions importants sobre aquest tema.
D'altra banda, Sant Cugat Empresarial es mostra preocupada per la manca de sòl industrial a la ciutat, que frena també l'arribada de noves grans empreses. Durant l'entrevista, on també ha participat la gerent de l'entitat, Concepció Coret, han repassat els 18 anys d'història i han remarcat la importància d'associar-se per lluitar per objectius comuns en el territori. I Moventis, la divisió de mobilitat col·lectiva de Moventia, que té seu a Sant Cugat, ha posat en marxa el nou servei de transport interurbat de l'Aràbia Saudí. Sota el nom d'Intercity, aquest servei dona cobertura a 60 ciutats ubicades a la zona nord-est, incloent-hi Guida i el corredor del Mar Roig, amb ramals que connecten amb ciutats com la Meca, Medina i Riad. La xarxa de transport, operada per Moventis, està formada per 23 línies i 200 expedicions diàries, a través de les quals es preveu transportar fins a 1,5 milions de passatgers l'any. Per aconseguir-ho, s'han adquirit 150 busos, dues grues i 5 vehicles de taller, així com tota la tecnologia per a la venda i operacions. I les famílies d'infants i adolescents de Sant Cugat han començat a organitzar-se per posar sobre la taula si és necessari que els nens i nenes de 12 anys, quan entren a l'institut, hagin de tenir un telèfon mòbil amb accés a internet. Tot va començar a Barcelona, on una mare va crear un grup de WhatsApp per debatre-ho amb altres famílies. El grup va créixer tant que s'ha convertit en un canal de Telegram amb més de 7.000 persones arreu de Catalunya. Divendres passat se'n va crear un propi de Sant Cugat, en el qual ja hi ha més de 600 pares i mares que ha permès posar en contacte les associacions de famílies d'escoles i instituts públics, concertats i privats, que de manera individual ja havien creat grups de treball sobre l'ús del mòbil al centre i per debatre a partir de quina edat haurien de tenir el primer telèfon intel·ligent. Una de les 600 persones del grup de Telegram és Esther Nieto, presidenta de l'AFA del Gerber d'Urlac. L'escoltem.
L'objectiu és que hi puguin estar totes les escoles i els instituts per poder treballar, bueno, que les famílies entenguin la problemàtica que hi ha de donar un mòbil obert a tot i amb tanta accessibilitat a les xarxes socials i a tot tant d'hora, que potser tenir un mòbil que tinguis per poder trucar no seria tant suficient.
Nieto va proposar a la coordinadora d'AFAS de Sant Cugat crear una comissió per parlar del tema i aquesta ho està estudiant. Una altra AFA molt preocupada pel tema dels mòbils i els adolescents és la de la Creanova. Allà ja fa temps que els mòbils estan prohibits, però les famílies volen anar més enllà de l'escola i arribar a un acord perquè cap adolescent menor de 16 anys tingui mòbil. Així ho va explicar la presidenta de l'AFA, Cristina Lladó.
A vegades comentes, com en petit comitè, i sembla com que som quatre que, bueno, que estem una mica bojos o que creiem que impossibles. Però després, quan veus l'afluència, no?, que fas la reunió i tothom està superinteressat, que tothom et pregunta, ei, heu fet alguna cosa, heu començat a moure, heu parlat amb... I, bueno, pues, veus que poder no és tan difícil.
Aquesta onada que està recorrent tota Catalunya ja ha arribat a la Generalitat. Aquest dimecres, la consellera d'Educació, Anna Simó, ha explicat al Parlament que el Consell Escolar de Catalunya engegarà un procés participatiu per consensuar un document amb recomanacions sobre la regulació dels usos del mòbil als centres abans d'acabar l'any. I en esports, el futbolista santcugatenc David López ha fet públic un comunicat en què demana perdó a l'àrbitre Miguel Ángel Ortiz Arias per les seves declaracions durant el partit entre el Girona i l'Almeria. A la mitja part del partit, López va assegurar als micròfons de DAZN que l'àrbitre l'havia insultat. Uns fets que ara el santcugatenc ha qualificat d'una greu confusió sobre unes manifestacions d'Ortiz Arias que va entendre d'una altra manera, diuen al comunicat. Les disculpes del futbolista també han estat per al conjunt de l'estament arbitral, el qual ha mostrat tot el respecte i reconeixement. López ha afegit que oferirà disculpes de manera personal a Ortiz Arias quan tornin a coincidir sobre el camp. Això és tot. Recordin, com sempre, que poden consultar tota l'actualitat informativa a santcugatenca 3w.cugat.cat i també a les nostres xarxes socials, al Facebook, al Twitter i a l'Instagram de Cugat Media. També tenim un servei de WhatsApp on poden rebre les últimes hores i les notícies més destacades del dia i a les zones, com sempre, al 91.5 de la FM.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Media. Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 3w.cugat.cat.
A posar plaques solars a casa teva? Doncs passa't a l'energia solar de manera fàcil i segura amb La Teulada, experts en energia solar i el nou espai d'assessorament per a la ciutadania i les empreses. Informa-te'n a lateulada@amb.cat o contacta'ns per WhatsApp al 645 725 465. La Teulada és un servei de l'AMB finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional.
AMB, Metròpolis de Barcelona.
Música a Ràdio Sant Cugat.
Gaudeix de la música amb nosaltres.
Yeah. Ràdio Sant Cugat. 91.5 FM.
La tertúlia ciutadana de Sant Cugat.
Molt bon dia, és un quart de deu del matí d'aquest dijous, 9 de novembre de 2023, un dijous plujós, no sé si us heu mullat, ara saludarem els nostres tertulians. Us saluda Marc Castro, benvinguts a la tertúlia ciutadana de Sant Cugat, de Cugat Mèdia, la tertúlia per aprendre el pols de la ciutat amb l'opinió del que anomenem Societat Civil Santcugatenca. Totes les tertúlies les poden escoltar per ràdio a través de la 91.5 FM i també per internet al web cugat.cat. Saludem sense perdre temps els tertulians d'avui. Ens acompanya Àgata Guinó, periodista i directora adjunta del Tot Sant Cugat. Molt bon dia, Àgata.
Bon dia, Marc, què tal?
Robert Sabé, veí de Mirasol i membre del Consell de Ciutat. Molt bon dia.
Molt bon dia.
I Alba Triador, periodista d'aquí, aquesta casa, que avui ens acompanya.
Molt bon
dia, Marc.
Hem
tingut algunes baixes d'última hora perquè comencem a florir aquests constipats, que l'Àgata em deia, també, no tinc gaire veu avui.
He estat a punt, Marc, de fallar-te, perquè menys porto tota la setmana, però sabia que avui feies la tertúlia tu i no t'he volgut fallar.
La sororitat, doncs, veieu.
Moltes gràcies, t'agraeixo. Comencem amb el primer tema del dia d'aquesta tertúlia. El tema d'aquesta setmana, els mitjans de comunicació, està sent el debat de les famílies sobre a quina edat han de tenir el primer mòbil als fills. Des de fa temps s'ha institucionalitzat que amb 12 anys, quan entren a l'institut i fan el canvi a l'ESO, l'han de tenir perquè ja el té tothom, hi ha com una pressió social. Però ha nascut un moviment de famílies que volen qüestionar-s'ho i plantegen endarrerir el moment fins als 16 anys. A Sant Cugat les famílies han començat a organitzar-se, com expliquem a Cugat Mèdia aquesta setmana, i ja hi ha un grup de Telegram amb més de 600 pares i mares a totes les escoles de la ciutat coordinant-se. A banda d'aquest moviment, també hi ha el debat de la prohibició del mòbil a la classe i de com fer-la efectiva. Vam explicar, de fet, que el TAU requisa els mòbils durant tot el dia en uns armaris especials, però ara la Generalitat ja s'hi ha ficat i vol crear una normativa marc perquè els instituts s'hi puguin acollir. Com veieu tot plegat aquest tema i a quina edat creieu que una criatura ha de tenir un mòbil? Els 12, els 16 o cadascú ha de decidir, Àgata?
Bé, és que per mi és molt fàcil. Si tu no vols que el teu fill tingui mòbil, no li compris mòbil. Ara, a partir d'aquí, si s'han de prohibir les escoles o no, jo crec que sí. Fins als 16, és que no sé si fins als 16, fins als 17 o fins als 18, que no puguin tenir el mòbil a la classe. De fet, no el necessiten per estudiar, per tant, no crec que l'hagin de tenir. Ara bé, aquest debat que es veuen forçats, no? Potser molts pares, com que l'amic té mòbil, tal, això és una decisió de cada família, si li vol donar mòbil, no li vol donar mòbil. Més veritat que a partir dels 12 anys, quan van a l'institut, potser ja tenen una mica més d'autonomia i els nens van sols a l'escola, potser van sols també a les extraescolars que facin, l'esport que facin, i potser també és necessari que tinguin un mòbil, però també se'ls hi pot donar, ojo, se'ls hi pot donar un Nokia que truqui i enviï un SMS i punt. I s'ha acabat, un mòbil sense internet, perquè l'infant, el nen, la nena, quan vulgui trucar al seu pare, a la seva mare, o vine'm a buscar, o m'ha passat alguna cosa, doncs pugui tenir aquesta llibertat de fer-ho. Però vaja, no sé, els pares s'organitzen per decidir que no els hi comprem mòbil als 12 anys. Bueno, no li compris.
Robert.
Bé, no ho sé, perquè hi he pensat bastant. O sigui, per la meva edat és més un problema de nets que no pas un problema de fills. Però em sembla que aquest tema és un tema redundant al llarg de la història. Quin és el moment en què se li donen els primers diners a un fill perquè sigui autogestionari? A quin moment se li deixen al cine lliurement escollint la seva pel·lícula? En quin moment decideix la seva vestimenta? Per tant, l'únic que hem introduït és un factor nou de tecnologia. Jo penso que la responsabilitat està en les famílies. Val? Un de les escoles és més vell que la pana. A la nostra època anàvem, ens agradaven els TVOs i a les classes no es podia anar amb TVOs. Per tant, les prohibicions per poder fer la funció que té que fer-se a cada lloc i moment, em sembla que no és una prohibició, és un sentit comú mínimament aplicat. La resta és una qüestió d'educació. I em sembla, com sempre, que fem derivades. La primera derivada, ho sento, sembla que és el nucli familiar, el que sigui. I el segon, podríem dir, són els estaments més de caire social, l'escola, el municipi, el barri, que tot això ens ajudarà a una determinada decisió i postura general. A quina és la millor edat? No ho sé, no ho sé, perquè a més m'estan parlant quasi com a quina edat li comprem el telèfon per la vida social, però la vida particular a casa el seguirà fent servir i es podrà seguir en connectar. Jo penso que el telèfon en aquests moments és una eina de mutu, alguns ho valoraran com control, jo penso que és de mutu bollo, de recolzament, i penso que hi ha opcions que s'han dit aquí. Vull dir, no té per què el telèfon tindre totes les coses. El telèfon serveix per comunicar-se, eh? I comunicar-se vol dir amb qui tu penses que t'has de comunicar. Podria ser un simple telèfon, que ja serveix de molt, moltíssim. Jo ja dic, penso que és una derivada d'aquelles de passar una patata calenta a un estament com és l'estament educatiu, que li toca responsabilitat, però no tota.
Alba.
Jo estic d'acord amb moltes coses que han dit els companys. Jo no tinc fills, per tant, no puc viure això en primera persona, però com que persona que viu en societat, doncs sí, no, que tinc companys i companyes, per exemple, que teniu fills que tenen aquestes edats, i hi ha aquest debat, no?, de si li donem el mòbil o no li donem el mòbil. La gata deia, és una decisió de cada família, jo hi estic d'acord. El que passa és que vivim en comunitat. I a vegades, si tu com a família tens molt clar, per exemple, que un nen amb 12 anys no té per què tenir mòbil, o com a mínim no té la necessitat de tenir mòbil amb accés a internet, que aquesta per mi seria la gran diferència, perquè el mòbil amb accés a internet vol dir tenir accés a molts llocs, com la pornografia, no?, que se n'han estat parlant aquestes setmanes arran del programa que s'ha fet a TV3 de Generació Porno. Hi ha molts llocs que segurament molts pares i mares desconeixen, i que aquestes criatures i aquests adolescents de 12 anys coneixen millor que nosaltres perquè són natius digitals. Per tant, si ens volen enganyar, ens enganyaran, perquè ens passen la mà per la cara en coneixement de la tecnologia, sabran navegar sense que ho veurem. Jo ho veig una mica perillós. Ara bé, de qui és la responsabilitat? Jo decideixo que el meu fill o la meva filla no tinguin telèfon, fantàstic. Però jo el que veig, no, amb aquests companys i companyes que tenen criatures, és que, fantàstic, jo decideixo, no, a la meva unitat familiar, que la meva criatura no tingui telèfon intel·ligent. Però és allò de, és que tots en tenen, no? Val, no has de fer el que fa tothom. Però sí que és veritat que la manera de relacionar-se en aquests moments d'aquests joves, doncs, d'uns 12 anys, doncs potser és a través del telèfon. I els nens que diuen, no? És que quedo aïllat. Però si tenen, hi ha converses de WhatsApp. A mi això sí que em fa patir més, i sí que m'agradaria que hi hagués algun consens social, que ja entenc que és molt complicat, i no sé qui ha de portar la iniciativa, no sé si és la Generalitat, no sé si són les escoles, no sé si són les famílies, però que hi hagués com un consens que sí que fos molt general per decidir més o menys a quina edat es té accés a aquests telèfons. Com hem decidit que no es té accés a l'alcohol, normalment, fins als 18 anys, que no es té accés a conduir fins als 18 anys, doncs potser, jo no sé si cal fer-ho com una llei, però potser un consens social, com a mínim, d'ampli abast, de que fins als 14, fins als 16, i que això que ho decideixin els experts i la gent que té coneixement, que no seré jo, de quina és la millor edat per començar a relacionar-se amb aquests telèfons.
Vale, però això pot venir, crec, per un consens social, però crec que no l'Estat, la Generalitat, qui sigui l'administració, crec que s'hagi de posar a decidir si jo li puc comprar un mòbil al meu nen de 12 anys o no. Que el papa Estat m'ha de dir si jo puc comprar un mòbil o no. Clar, és que llavors què decidirà també?
No
si
sé,
puc comprar si... si el nen pot portar unes bambes d'aquesta marca o de l'altra, perquè també els altres nens...
No sé si com a llei, Àgata, però sí que és veritat que a mi el que em preocupa és que es passi la pilota calenta a cada centre i que cada centre hagi de decidir, que és al principi la Generalitat el que va venir a dir, que cada centre decideixi, en aquest cas, a dins de les escoles, que ja hem parlat, que tots estem d'acord que dins de l'escola el mòbil no hi ha de ser. Però passar la pilota als centres, que evidentment són una gent important en l'educació dels infants, o després a les famílies, perquè no totes les famílies tenen els mateixos recursos per decidir aquestes coses. I jo crec que aquí pot haver una segregació segons les famílies i els recursos que tenen aquestes famílies per prendre aquest tipus de decisions.
Robert, digues.
Que no sé si és paternalista, això que estic dient, eh?
Sí.
Per mi hi ha un punt que el portava afrontat, que és l'educació amb la negació. O sigui, no sé per què podríem dir de... La negació és facilitar coses. L'educació, a vegades, és dificultar les coses. Per tant, no li veig cap problema. A la vida se'n trobaran moltes de coses que no podran fer igual que els altres o que no seran lògiques d'aplicar segons el seu model parental. M'ha sorprès aquest moviment de famílies. M'ha sorprès a mi, o sigui, no té més valor que una sorpresa individual, perquè per mi després puc canalitzar tot això cap a un procés molt més important i profund, que és, a mi em preocuparia aquesta connexió cap a altres persones llunyanes per mitjançant la tecnologia, perquè em demostra que no estic prou a prop de les persones que avui estan velles. I això per mi seria un magnífic debat per començar a valorar realment els horaris que tenim, si els salaris ens permeten, podríem dir, jugar amb un altre model productiu que ens permeti tindre més hores lliures, que les hores lliures poden servir precisament per això. Per una cosa tan simple, agradable i fantàstica com és educar a les persones que tens més a prop teu. Jo, sincerament, ho he dit abans, penso que és un problema de cada nucli familiar, com aquí s'ha dit, com el model de roba, o com els altres van de vacances del lloc i jo no hi vaig, és que nosaltres no hi anirem mai. Per què? Per A, per B i per C. Vull dir, entre altres coses, n'hi ha una que és molt simple, perquè no tenim diners, val? O perquè no, el nostre concepte de vida no passa, podríem dir, per emetre 2 tonelades de carboni per anar a veure una posta de sol a Indonèsia, quan la puc veure des de dalt de Collserola. Val? Pues tota aquesta sèrie de coses penso que s'han de posar una mica en valor, la individualitat. M'agrada molt la individualitat.
De fet, entre els motius pels quals hi ha aquest moviment, hi ha el problema sobre la taula, per això entre el tema escolar i la Generalitat, que és el ciberassetjament a través dels dispositius mòbils dins de les aules o dins dels centres educatius, en el sentit de van al lavabo i poden fer ciberassetjament quan estan al lavabo, fent fotografies on llocs no toca. La prohibició és a vegades perillosa, i el que deia l'Alba és queda aïllat. Jo sí que tinc fills. Tinc fills en edat que demanen mòbil i no tenen mòbil. És veritat que encara no té els 12 anys, però gairebé. I crec que igual que si hi ha com un acord que els 12 han de tenir mòbil, doncs es pot ampliar aquest acord entre famílies, que doncs, potser no són els 12, són els 14, però potser sí que és cada família la que ha d'acabar decidint.
Aquesta última paraula, no?
Perquè hi ha molt tipus de famílies i molt tipus de situacions pel qual es donen mòbils als nens. Crec que el que hi ha de base és que a l'escola el mòbil no hi ha de ser. Però som els adults, els primers, que estem enganxats al mòbil. I que el que és paradoxal de tot aquest moviment és que es fa a través del mòbil. O sigui, s'ha creat un canal.
Clar, és una paradoxa. Sí, sí. Us he de dir que jo, al principi que hi havia mòbils, jo vaig tenir mòbil amb 13 anys, també. Però
jo amb 17.
Jo els 13-14, també.
Perquè, ara, bé, doncs jo anava a l'institut a una població del costat del meu poble, tal, pues, si et passa alguna cosa, pues, anava amb moto, si et passa alguna cosa, doncs tens el mòbil.
Clar,
per trucar.
Els nostres mòbils
es va crear una necessitat.
Et permetien trucar si tenies saldo.
I jugar a la
SER. Missatges. Si tenies saldo, tu podies jugar a la SER, jo no, perquè tenia un mòbil més barat, perquè el Nokia 3310 era molt car. Però, clar, no és el mateix, no? I ara la mare apuntava al ciberassetjament. Ciberassetjament a l'escola, o assetjament fora de l'escola, no? Aquelles persones que pateixen bullying a l'escola, abans, d'alguna manera, allò quedava limitat a les hores de classe.
Sí, sí.
Si tu tens un telèfon mòbil i els teus companys et poden continuar assetjant 24 hores del dia perquè esteu tots connectats, que tot això és un problema educacional, evidentment, eh?
Això és un altre debat, també.
Però, sí, sí. És extens. La tecnologia mòbil ens porta, no?, com moltes arestes.
Perquè, a més, els mòbils no són propietat de la criatura, sinó que és propietat de la família. Per tant, igual que tenen un ordinador a l'escola on s'envien correus electrònics entre criatures i aquells correus són revisats aleatòriament per l'escola, que són els tutors d'aquells ordinadors, i per les famílies, doncs amb el mòbil igual. Uh-huh. Vull dir que...
Corria per les xarxes fa temps, jo no sé si us va arribar, una carta, jo no sé si era inventada o no, eh? Vull dir, no sé la font, per tant la posarem en qüestió, d'una jutgessa que havia fet un contracte amb el seu fill o filla, no recordo què era, quan li va donar el telèfon, no? I venia a apuntar unes coses així. Aquí tens aquest telèfon, però que et quedi molt clar una cosa, aquest telèfon no és teu. Aquest telèfon és dels teus pares perquè són qui te l'han comprat i qui et pagarà la factura. Aquest telèfon tindrà unes limitacions on s'establia, fantàstic, tu tindràs aquest telèfon que possiblement aquesta persona demanava, però hi ha unes normes que a casa nostra doncs s'hauran de complir. Potser hi haurà d'haver com aquestes regulacions, no?
Fixeu-vos que segueixo fent servir la premissa de la meva edat. Fixeu-vos que heu parlat de que la ciberassetjament es produeix a l'escola o es produeix fora de casa, podrien dir, via telèfon. I semblava que podria dir no es podia produir d'una altra manera. A la meva època se seguia produint-se en el barri, perquè les escoles la gent anava en el barri, i es jugava en el barri. I, consegüentment, aquestes actes es seguien produint. A mi el que em torna a quedar palès és que els horaris i l'estructura familiar actual, no només pare-mare, o sigui, l'estructura familiar actual fa que les criatures estiguin moltes hores, podrien dir, lliures. I, consegüentment,
el temps
lliure s'ocupa de qualsevol manera. El ocio lleva el vicio, que deien els capellans molt temps enrere. No arribarem a aquestes frases lapidàries, però sí que podrien dir, per mi tornarien a aquell tema, per què no reconsiderem el nostre sistema de vida d'una manera més radical i dintre d'aquests podrem posar els fills?
És que ens plantegem que nens i nenes de 12 anys, 11, 12 i 13 anys, estan sols a partir de les dues, quarts de 3 de la tarda i, òbviament, les famílies fins a la que tingui més sort, a les 4 estarà a casa.
Els afortunats.
Sí. Els afortunats.
Per tant, és un problema. I el que vosaltres teníeu mòbils, perquè sou més joves, la Gata i l'Alba, als 13 anys...
I perquè també som de poble, jo i l'Àgata, i la situació aquesta és d'anar a un institut a fora de...
No hi havia accés, per exemple, a la pornografia, que és l'altra pota de batalla actual pel tema que es planteja per què tenen mòbil. Però la pornografia...
És que les dades són extremadament preocupants. És a dir, jo no tinc fills... I veient les dades que es publiquen de l'accés a la pornografia, se'n posen els pèls de punta. I tenim un problema. I els únics delictes juvenils que han augmentat els darrers anys són els d'assetjament i els d'abús sexual. Per tant, o aquí fotem mà d'alguna manera, o tenim un problema social i un problema gros, perquè aquestes criatures s'estan educant com si la sexualitat i el sexe fos la pornografia, i res més lluny de la realitat.
I una pornografia cada vegada més
violenta. Sí.
Sí, no sé, jo... És que a mi no, tampoc m'entra molt al cap, no?, de que nens de 12 anys agafin i mirin porno.
Clar,
i que hi puguin accedir i que els pares no se'n donin compte.
És que el problema és que no és que ho vagin a buscar en molts casos, El problema és que els hi arriba.
Sí.
I amb 12 anys, no, és que és a partir dels 8 anys. És que estem parlant de nens i nenes a partir de 8 anys. Pornografia.
Però com els hi arriba?
Clar, anava a dir, com els hi arriba amb un nen de 8 anys?
Les empreses de la pornografia saben a qui han d'anar dirigits els seus continguts. I perquè ells, si no hi ha aquests controls als seus telèfons mòbils, que tenen accés allà on vulguin, no estem parlant només de pàgines web oficials, vull dir, poden anar a la dark web i tenen accés.
Un nen de 8 anys ha de tenir accés a internet sense tenir el pare al costat. Vaja.
Aquest és el principal problema.
Però estem preparats? O sigui, hi ha pares i mares que tinguin prou coneixements, mira, més que els seus fills?
Mira, jo el que veig és que hi ha pares i mares que no estan preparats per ser pares i mares. També perquè de seguida veig que els nens, si estàs... Bé, tots tenim parents i amics amb fills. De seguida, si el nen no menja, li enxufo el mòbil, que miri allà a la pantalleta i
així
està d'estat. Clar, però és que això no és educar un nen. Escolta, si tu no estaves disposat a tenir un sacrifici de que tu no pots estar fent ara mateix la tertúlia amb la teva amiga al costat perquè has de cuidar el nen, perquè el nen resulta que ha de menjar i t'hi has de fer un esforç perquè el nen mengi, doncs haver-t'ho pensat 3 vegades, perquè és que si no estem creant una societat de...
Jo hi estic d'acord, però sí que és veritat que a vegades jutjar des de fora... És fàcil, però hi estic absolutament d'acord.
Em sembla perfecte, però abans menjàvem sense l'iPad a davant,
sí,
no?
Sí, tant. Però també anem a la conciliació que deia en Robert, dels temps, de retrobar aquests espais comuns, de dedicar-nos temps els uns als altres, de donar exemple. Quanta gent hi ha que no són nens, no? Vas a un restaurant, jo quan era més jove treballava a un restaurant els caps de setmana, hi havia parelles assegudes a taula, cadascú amb el seu telèfon, a mi em caia l'ànima als peus, per l'amor de Déu, sí. Un divendres a la nit vas a sopar amb la teva parella, amb el teu amic, amb la teva amiga, que entenc que és per tenir aquesta estona, i has d'estar mirant el telèfon per parlar amb algú que no tens davant. La què els hi volem ensenyar? Què els hi volem ensenyar si el pare, la mare i qui sigui està sopant amb un telèfon a la taula?
Jo parlo des de la meva ignorància sobre aquests temes, però als 8 anys se'm fa molt difícil pensar que una criatura farà algun tipus d'acte d'algun tipus. Més que res perquè bueno, per molt que li miren de donar els adjectius que es vulgui, encara que les edats van canviant i podrien dir jo ja no sóc un vell, sinó que sóc un sènior, i així podríem arribar a qualsevol tipus de collonades verbals, doncs podrien dir, penso que s'està introduint un factor de pressa en el desenvolupament de les persones que no toca.
I una hipersexualització, sobretot de les nenes.
Un nen i una nena, vull dir, és un nen i una nena, i li tocarà canviar, doncs no ho sé, si és quan el moment biològic de canvi o un altre moment, podrien dir, cultural o intel·lectual. Jo amb el tema de la pornografia, està clar, jo formo part d'una escola molt antiga, vull dir, molt rupestre, però jo penso que hi ha un factor de sensibilitat que no acabo d'entendre. Podríem dir, en aquests dies ens estan bombardejant contínuament amb la sensibilitat que sembla ser que tenen els nens davant d'una sèrie d'actes violents que hi arriben no sé de quina manera. Estic d'acord amb que podrien dir els pares, senyal que diuen poc, però penso que més actes violents, salvatges i terribles com estem veient a la televisió, de la mortandat de la gent impunement, jo ja no entro les valoracions, o de la violència de qualsevol tipus de mena, que cada dia ens estan dient que està morint una dona, podrien dir, de la pobresa extrema, etc etc, imatges visuals que es veuen, que es palpen, que s'escolten, i no he vist cap nen, podrien dir, que intenti matar algú. I em direu, sí, hi ha hagut un cas. Jo no veig que hi hagi cap acte, podrien dir, solidari de nens d'edats primerenques en què mirin de ser solidaris respecte a la pobresa i tal. Per tant, hi ha algú més, no sé, hi ha algú més. I a mi em sembla que és la sensibilitat dels pares respecte, una altra vegada, a la conciliació i la comoditat, podrien dir, de l'educar. L'educar és molt difícil. L'educar és posicionar-se a favor i en contra, amb un objectiu. I el primer que has de tindre és un objectiu, que com sempre tots els objectius poden ser falsos, erràtics, però has de tindre un objectiu. Si l'objectiu és una mica que dies passen jampeny, doncs que dies passen jampeny. Si l'objectiu va més enllà, doncs escolta, tot això es pot gestionar d'una altra manera. I sobretot es pot gestionar també amb solidaritat amb els altres pares, perquè tots juguem amb un model de societat. No ho entenc, fins a cert punt. Ho sento.
Canviem de tema, així avancem en la tertúlia. El segon tema del dia que us volíem posar sobre la taula és el que es parla sobre el co-living. Fa uns dies que parlem sobre aquest terme. Compartir habitatge significa, o habitacions, s'ha fet sempre, de fet, per estudiants, població flotant, però potser la diferència és que, segons va publicar l'Ara, i ens hem fet ressò a diversos mitjans locals, una immobiliària de Sant Cugat, que és nova finca, pugui renovar contractes de lloguer de cases senceres i de pisos, i faci obres per partir-les en lloguer d'habitacions. Si per un habitatge cobraven de mitjan uns 1.200 euros, ara per cada habitació en podran cobrar entre 800 i 1.000 euros. Diem habitació, no pis. L'Ajuntament es va explicar que està al darrere del tema i que estan buscant fórmules per frenar-ho, igual que van fer amb els pisos turístics, tot i que és una pràctica la de llogar habitacions, com ho vol fer Nova Finca, de manera legal. Què en penseu de la situació? I no sé si sou persones afectades, perquè ho dic justament perquè la setmana passada una de les nostres tertulianes ens va explicar que ella era una de les persones afectades, l'havien fet fora l'any passat del pis, no li van renovar el contracte, de fet, després de 5 anys, i aquell pis un any després continua buit a l'espera que el setembre vinent el puguin llogar per habitacions. I ell no sabia que era dins d'un com un moviment, entre cometes, quan es va assabentar de tot plegat.
Bé, jo em vaig assabentar perquè un conegut, que de veritat no, vaig fer molt malament la meva feina, perquè no li vaig fer molt de cas, que m'ho va explicar, la veritat, perquè si no hagués estat l'Ara, hagués estat nosaltres. Que em va explicar això, que els seus pares, de fet, és un dels testimonis que nosaltres al reportatge posem, que tenen 80 anys, crec que el seu pis és està a l'Eixample, el seu pis de lloguer, i em va explicar, diu, és que ara a la nova finca no els hi renoven el contracte perquè volen llogar-ho per habitacions. És legal? Sí, ho és. És ètic? No, però clar, és la seva propietat i ells amb la seva propietat poden fer, crec, el que vulguin. Què suposarà això, jo crec, per Sant Cugat? Primera, que jo no sé si aquests tindran tanta demanda per ocupar totes aquestes habitacions.
Tenen un centenar, de fet, de pisos. És a dir, entre dos a quatre habitacions, compteu les habitacions, que seran, no sé, com t'ho apuntes. Hi ha tanta gent que vulgui
venir. Hi ha tanta gent que voldrà viure així, pagar 1.000 euros per viure en una habitació. no sé, potser te planteges anar a un pis compartit i te tries en qui vols compartir pis. Passa que jo crec que està molt adreçat a gent que estarà aquí de
expatriats,
sí,
segurament.
Sí, exacte, gent que...
D'empreses.
Que venen a treballar aquí per una temporada. I això què pot suposar? Bueno, jo no sóc afectada, però sí que penso que m'afectarà, perquè jo visc aquí a Sant Cugat, amb un pis i jo soleta, i amb penes i treballs, doncs, pagar-lo. I penso, doncs, a veure, que no me passi res similar. No sé, l'Alba, veig que fa fer...
No, no, és que és un tema que... Bé, a mi em sembla una animalada, per començar. A mi em sembla que amb l'habitatge no es pot fer negoci, no es pot especular. És un dret bàsic, l'accés a l'habitatge, i no s'està garantint de cap de les maneres. I no veig les administracions gaire preocupades perquè les lleis es fan. Per tant, m'importa un rave que em diguin que la llei és complicada. A més, igual, els polítics estan per fer lleis, per això serveix el Congrés, per això serveix el Parlament. No m'agrada el terme co-living. Em sembla que és dulcificar una mala pràctica, que és expulsar la gent. Com deia el Robert, no? Ara, en lloc de vells o gent gran, diguem, sèniors, dient co-living a fer fora la gent de casa seva i a compartir pis. Va començar amb el co-working, no? Co-working, vinga, que guapo, eh? Tots en un espai així molt xulo, molt cool, a treballar junts. Potser és perquè aquesta gent no es pot permetre unes oficines per treballar ell sol, pels preus que hi ha del mercat. Jo, a mi em costa de pensar, honestament, que la gent, que la societat demandi viure en pisos compartits, que em sembla fantàstic que ho vulgui fer així. Jo ho he fet durant molts anys de la meva vida, perquè he sigut estudiant de fora i vaig venir a viure a Barcelona i he compartit pis molts anys. En el meu cas, tot té una època i arriba un moment que cadascú vol la seva intimitat i viure amb aquella persona que vol, on vol i de la manera que vol. Malauradament, no es pot. Em costa de pensar. I que es faci fora gent de casa seva especulant d'aquesta manera salvatge i que les administracions no hi facin res, que no hi hagi celeritat... És que els hauria de caure la cara de vergonya.
No
em fa vergonya
res.
A mi. Sí, clar que poden fer, poden fer lleis. És que les lleis les fan els polítics.
L'Ajuntament ha fet una declaració molt bonica, d'intencions.
Doncs el govern de l'Estat...
L'Ajuntament no hi podrà fer res.
Però l'Ajuntament no pot permetre que es faci fora gent de casa seva amb 80 anys. És que m'és igual, és que 80 ni 15, ni 10, ni 30. És que m'importa un rave. És que això no es pot permetre de cap de les maneres. I les lleis estan per fer-les. I per celeritat, hi ha prioritats a la vida. Doncs que la gent pugui viure amb dignitat, per mi, seria una de les bàsiques.
Per mi és una nova derivada negativa del punt aquell ja ho diré, de la llei que ens uneix a tots, que diu que tenim dret a l'habitatge. Val? Això ja ha anat passant d'una manera molt clara de que no és així, i ara podríem dir, per mi, és la darrera derivada. Jo li veig una sortida de gaire turístic. Vull dir, Barcelona està saturada i Sant Cugat té un encant important de poder vindre a dormir i a passar part del dia, podríem dir, si estàs fent turisme a Barcelona, només amb un tren que porta amunt i avall, a un preu realment irrisori. Per tant, jo no penso que aquí vinguin els estudiants de l'Autònoma, així de clar.
No, és que 1.000
estant...
euros no els poden pagar.
Per això ho dic. No. Seguiran estant en pisos compartits a Cerdanyola, a Rubí, etc. Castellà del Vallès, on sigui, però aquí jo li veig un clar component turística. No?
Estic... Què passa que per no ser turístic han de superar el mes de contractes, és a dir, que és turístic llarg,
Turístic llarg, sí. Però, més
que potser
pot
costa més barat llogar per 1.000 euros o 800 euros un mes una habitació...
Sí.
Que llogar-te un pis turístic et cobraran 200 euros al dia.
Que pots fer moltes jugades. I ara hi vaig jo i després ve la meva germana, podrien dir, i gastem un mes. Vull dir que jo ho veig més una component turística. No veig que ningú amb el perfil de Sant Cugat vingui a gastar-se 1.000 euros per malviure en una habitació amb uns companys de viatge que no saps qui són. Vull dir que el tema és complicat.
I que seran canviants, no?
Per això dic que no ho veig clar. Per mi és absolutament immoral. Vull dir, aquest és la paraula que ho descriu. És ben cert que les lleis són clares, vull dir, la propietat privada existeix, però la propietat privada, com tot, es pot tractar de regular, i aquí donaria la raó. El que passa és que és un tema molt lent. Però em sembla que municipalment també es poden fer coses, eh? Es pot gravar determinats impostos, podríem dir, sobre aquest tipus d'activitats, que facin que no sigui atraient fer negoci, podríem dir, no amb la teva propietat, sinó, podríem dir, inclús amb les persones que estaven vivint a la teva propietat, complint unes normes, podríem dir que era un lloguer.
Potser Nova Finca ja té pensat això, aquest marge que li trauran en un futur, i per això ha posat aquest preu, és una de les possibilitats que ells contemplin.
Pues es pot posar més alt el preu, val? O sigui, perquè a més siguem realistes. A mi això em preocupa molt, perquè hi ha molts moviments. El Consell de Ciutat es va plantejar el poder tornar a densificar la ciutat a barris que s'han perdut la densitat. Ho ha dit l'Àgata. un pis de 4 habitacions vol dir que hi viuran 4 persones, quan en aquests moments hi havia, amb sort, una parella de gent gran.
Mínim 4 persones.
Mínim 4, perquè poden anar parelles.
Per tant, estem incrementant la població de Sant Cugat d'una manera no real, perquè, a més, com que seran visitants de pas, inclús, potser, no entraran ni les estadístiques. I, consegüentment, els serveis que són ja migrats encara ho seran molt més. Penso que l'Ajuntament té l'obligació, de més enllà de posicionar-se amb una postura, té que fer-ho, podríem dir, amb una actuació.
Ho sento.
És la seva responsabilitat.
De fet, Nova Finca té també pisos, explicava el diari Ara, a Sabadell i a Cerdanyola, on descarta fer això. És a dir, només es planteja fer a Sant Cugat. Per què només a Sant Cugat? Quan el Sant Cugatenc tampoc ho podrà pagar.
Cada 5 minuts
arriba un tren. No és que el Sant Cugatenc haurà de marxar.
El Sant Cugatenc haurà de marxar.
On vol Sant Cugatenc.
Sí, sí, jo crec, sí, perquè també aquí treballa molta gent de fora, molts estrangers que venen a treballar a les empreses que tenim.
Amb uns sous més alts que la mitjana.
Sí, exacte.
I a aquella empresa li surt més barat llogar-li una habitació que un pis sencer, també.
De fet, si feu una cerca a pisos, cases a Sant Cugat, el típic casa per ejecutivo japonès, surt sempre. O sigui, ja, això ja existeix, no? Això de, ostres, però amb els mesos de 3.000, 4.000 euros algunes cases de lloguer.
I de 9.000.
Sí, sí, que, clar, dius, qui pot pagar això? Pues els ejecutivos japonesos, que es veu que estan aquí visquent una temporada i després suposo que marxen. I suposo que això va adreçat a persones que es facin això. Més, no tant com gent que vingui a fer turisme. Jo crec que gent que ve a treballar aquí
jo
per temporades.
Fort, no, Em referia a turisme, regió metropolitana, Barcelona...
Com el que passa a Londres, no? Sí. Que la primera anella és extremadament car, aleshores va ampliant, i aquí tenim els ferrocarrils, que són un servei realment que és fantàstic. Estàs a 25 minuts del centre de Barcelona, no? Doncs en lloc de pagar-te un hotel a Barcelona, et pagues.
Per mi és un símptoma més d'una deixadesa municipal, que no faig amb aquest municipi actual, sinó municipal en quant a pensar objectius de futur. Vull dir, una ciutat que ha arribat als 100.000 persones...
Que dona cops,
i que té les carències que té, no pot permetre creixements, podríem dir, no controlats, no planificats, perquè realment portarà grans i greus crisis.
I no sorprèn que estiguin tant temps buits aquests pisos, és a dir, tampoc no s'ha de fer tanta obra, sinó que a mi em va sorprendre que aquesta tertuliana que va explicar fa un any que el seu pis està buit, i fins al setembre de l'any que ve no hi ha previst que hi hagi l'ocupació. És a dir, s'estan com buidant els pisos però no els estan posant encara al mercat. S'estan esperant. Jo no acabo d'entendre el perquè.
Jo tinc la sensació... Jo fa 2 anys vaig anar a veure un pis de Nova Finca. Fa 2 anys jo buscava pis, vaig mirar Sant Cugat. Evidentment no em vaig poder permetre un pis a Sant Cugat. I un dels pisos que vaig anar a veure un pis de Nova Finca a Collfava. Vaig anar a veure el pis. A mi em va semblar que era molt car per les condicions d'aquell pis, i en aquell edifici que era tot de Nova Finca, que jo ja havia vist en la meva recerca, que Nova Finca tenia diversos edificis per la zona de l'Arxiu, per la zona de l'Eixample, alguns bastant antigots, no?, dels anys 60, sí, 70, poc renovats, i aquest de Collfavà doncs era dels més nous, perquè evidentment el barri és més nou. En aquell bloc hi havia més pisos buits, no? Potser eren, els blocs aquí sabem que no són molt alts, és planta baixa més 3 normalment, potser tenien 3 pisos buits. Jo vaig anar-ne a veure un, i a diferència d'altres pisos que jo havia vist, que hi havia per part de la immobiliària certa celeritat en el sentit de tenir moltes visites, si us encaixa, penseu-ho bé, no vaig veure cap preocupació quan jo els hi vaig proposar diversos canvis, no? Doncs, per exemple, la plaça de pàrquing era molt justa, doncs en tenim més, la canviem. Però, a part de que era un contracte abusiu, que m'obligaven a estar-hi 5 anys, cosa que la llei no els hagués permès després, encara que jo hagués signat aquell contracte, però ells ja d'entrada ja em posaven unes clàusules abusives a l'hora de signar, que per això després la llei de l'habitatge està per sobre, no els vaig veure preocupats perquè aquell pis estigués tancat, i jo crec que portava un temps tancat, més mesos. Per tant, jo entenc que hi ha tal volum de negoci als ells promotors i immobiliària.
O sigui, la propietat no és la propietat d'un privat que té una hipoteca que li...
No, clar. És que són
seus. Que el lloguer li paga la hipoteca en aquell propietari.
És que són seus.
Són seus.
Sí, sí.
Són,
clar, I creieu que hi haurà més immobiliàries que se sumen al carro? O com, quin és l'esperit que... Perquè hi ha molta immobiliària i poc pis, no sé.
El business és el business. I malauradament, jo crec que en el capitalisme salvatge que estem vivint, si altres immobiliàries veuen que aquest model de negoci aporta més beneficis i aquí ningú mou un dit per regular això, jo entenc que la gent que, quan la seva moral li permeti i es dediqui al negoci immobiliari, si veuen que en lloc de guanyar-ne 10 en poden guanyar 100, endavant.
Però aquest cas sí que és una immobiliària que ella és la propietària de tots els pisos. Mm-hmm. Per tant, això ho
que
pot
no
decidir
fer ella.
Clar, no és la gestió. Les altres immobiliàries, a veure, totes les immobiliàries tenen pisos en propietat, però no crec que hi hagi un nivell...
Un gruix tan gran
com...
Però ja hi ha fons voltors d'altres països.
Sí, sí, però com a propietari, si et plantegen, pots treure 1.200 o pots treure 4.000? Sí, 1.200 o 4.000?
Clar, és que és clar. Aquí on entra la moralitat de cadascú. Hi ha molta gent que té pisos de lloguer que prefereix tenir una persona que pagui cada mes, que no porti problemes, que no pas anar canviant de llogater. Sembla, és el meu cas, és que el meu pis, estàs bé aquí, pagues cada mes, no ens portes problemes, no ens interessa tampoc pujar-te més tot que haguéssim pogut fer-me una pujada més gran.
Però has de comptar amb que el teu llogat, no? Que la persona que lloga el pis tingui certa moralitat al final.
Clar, bueno, però és que al final...
Abans, a la primera part de la reunió d'avui hem parlat de la responsabilitat que tenia cadascú i hem esdevingut que podien ser els pares o podien ser les escoles, és igual qui fos. Jo penso que aquí la responsabilitat no li podem carregar a la criatura que té un pis i el vol especular salvatjament amb ell. Val? Tenim que fer-ho a un ens superior, que en el nostre cas podríem dir que podem anar, és el municipi. Val? I més enllà el municipi, més a més el 12è municipi de Catalunya, o sigui, no un poblet petit, el 12è municipi de Catalunya pot gestionar també una pressió, podríem dir, parlamentària més al nivell. Però jo penso que el municipi ja té eines per poder mirar de gestionar aquest tema d'una manera més important. D'entrada, posicionant-se clarament que això no toca. Val? I si no volen fer, podríem dir, per la política de mercat, que potser ideològicament s'hi troben a prop, sí per la política d'habitabilitat que pot tindre un municipi que ja ha arribat a les 100.000 persones. Val? Ha de prendre una postura clara i a partir d'aquí sí que podríem dir es pot legislar i es pot regular aquest tipus de coses. D'aquesta conducta moral, social, per mi, més que discutible.
Tanquem la tertúlia amb els darrers 9 minuts amb el darrer tema del dia, que és els sindicats de Renfe i Adif, que han convocat una vaga de 5 dies per protestar contra la incertesa, diuen, que genera entre els empleats l'acord pel traspàs de Rodalies pactat entre Esquerra i el PSOE per negociar la investidura de Pedro Sánchez, que per cert ja hi hauria acord, sembla ser, i que aquest migdia l'explicaran i es podrà investir Pedro Sánchez la setmana vinent. Doncs bé, sobre el tema del qual parlava, en un comunicat, els comitès generals de les dues empreses públiques detallen que les aturades contra la segregació de plantilles se celebraran el 24 i 30 de novembre, també hi haurà el desembre, 3 dies, coincidint amb l'inici del pont de la Puríssima. La mobilització serà de 24 hores, ja està convocada pel conjunt de la xarxa, inclòs a l'alta velocitat. I a Sant Cugat dona servei la R8. No sé com veieu aquest anunci de vaga, no sé si és massa d'hora, massa ràpid, tenint en compte que de moment tampoc només es coneix l'anunci del traspàs i no el detall, o està justificada. I després a Sant Cugat quina afectació tindrà, tenint en compte que només hi ha una estació on passa un tren a l'hora.
Sí, passa.
Sí, passa.
Sí, passa.
Bé, jo crec que molta pressa, no?, fer vaga. No sé, de seguida aquí tothom a fer pressió i ja no ens agrada l'acord, que no sabem, a veure aquest acord que comportarà i els treballadors què els hi passarà, però bueno, tampoc no sé si han de decidir els treballadors quina és l'administració que ha de gestionar un servei públic. Vaja, aquí ho deixo.
Sí. Jo també estic d'acord amb vosaltres, amb tu, amb el tema de la pressa. Vull dir, tornem a la fase d'abans per dir, tot es té que gestionar amb una gran pressa. El Tribunal Constitucional s'ha posat en contra de l'amnistia inclús sense saber com és la llei, i així és un llarg etcètera de coses que es passen a priori. A mi em sembla que fent servir una frase antiga, ja que el PSOE que passa per Valladolid, doncs agafo i podria dir plantejo qualsevol cosa. Les vindicacions laborals, que són totalment legítimes, lògiques, desitjables, per tal de millorar tant el servei com la via de la vida dels treballadors, si hi són, ja haguessin tingut que produir-se, podríem dir, temps enrere. O sigui, aquest pacte...
Home, n'hi havia, perquè motius de queixa no hauria... Jo crec que en tenien.
Motius n'hi havia, però no els expressaven. Aleshores, jo penso que és un tema una mica conjuntural. Vull dir, no li acabo de veure el tema de la separació, podríem dir, que pugui haver-hi. Perquè, a més, ho heu dit, no se sap encara en quins termes es gestionaran aquestes plantilles. Aviam, i a més, Espanya, degut a la llei d'autonomies, que podríem dir es va provocar amb la primera Constitució, i allà hi ha molta experiència d'empreses públiques que són supracomunitat autònoma, entitats, podrien dir, públiques, com el Consell Superior d'Investigacions Científiques, que està arreu i podrien dir la gent no té cap problema, inclús pot haver-hi avantatges, eh? Vull dir, no, no ens enganyem, podrien dir, perquè hi ha diferències a vegades en determinades càrregues que ajuden a la massa salarial i que pot ajudar a la mobilitat d'unes persones d'un lloc vers un altre. No li trobo cap mena de raó. Com afectarà Sant Cugat? Pues a Sant Cugat a mi em sembla que no ens afectarà només per la línia aquesta que ens afecta directament, sinó perquè som un municipi que ens movem moltíssim. I per tant vol dir que al pont hi haurà persones que tenen grans i greus problemes de mobilitat. I a més, les persones que facin servir l'AVE per la seva com a eina de treball es veuran també dificultats, podríem dir, en aquell període de dies. Penso que l'afectació no és tan directa per la línia que ens atravessa, sinó per les línies que vam servir pel nostre metabolisme social de ciutat.
Comparteixo la sensació aquesta. Jo no sé si m'he perdut res d'aquesta nova modalitat de gestió de Rodalies, aquest traspàs. Jo tinc entès, si no hi ha hagut noves informacions, que la proposta era crear una nova empresa coparticipada des de l'Estat i des de la Generalitat. Crec també que a priori és un anunci polític i no sé si hi ha gaire res al darrere d'aquest anunci.
És
no
clar.
Sé
molta, si hi ha... Molta pressa a fer vaga.
No? No sé si hi ha un document on es decideixi quina gestió es fa, quins traspassos es fan, quina aportació fa l'Estat, quina aportació fa la Generalitat, qui assumeix els treballadors, en quines condicions, a què s'equiparen, passaran a ser tenir les mateixes condicions que els treballadors de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, que és l'empresa pública de la Generalitat que gestiona els nostres trens públics. Aleshores, bueno, doncs tinc una mica aquesta sensació de la queixa per la queixa d'una part de la societat, doncs que tots aquests canvis que donin autonomia o vistos des d'un punt d'una part de la societat de l'Estat espanyol privilegis cap a Catalunya, no? I per tant, doncs ens queixarem per queixar-nos. Jo, mireu com sóc, que vaig pensar, hòstia, quina sort, perquè segur que els treballadors de Ferrocarrils cobren millor que els de Renfe. I pensava... Potser no, és la meva sensació, perquè com que els treballadors de la Generalitat davant dels treballadors de l'Estat tenen més privilegis, tenen normalment uns sous més alts i a nivells de festes, els que jo conec, vaig pensar, oi, doncs millor ser treballador de la Generalitat que ser treballador de l'Estat. Però vaja, es veu que la meva lectura i la d'aquestes persones que van a la vaga no és la mateixa. També és veritat que jo no treballo en aquesta empresa i no sé...
Sí, que és una vaga
però crec
política,
que tampoc estaria massa contenta de treballar en una empresa que funciona com Renfe, almenys a nivell d'usuari, que l'he patit durant molts anys fent servir la R11 per arribar de Figueres a Barcelona, que cada any, en lloc d'anar més ràpid, ha anat més a poc.
Jo crec que és una vaga política, eh? A més que no hi ha ni investidura, no sabem ni si el Pedro Sánchez serà investit o no. Sembla que sí.
Sembla que a principis de setmana que ve, que no hi ha
sembla
problemes
sí,
d'agenda. Sembla
que sí, però no sé...
De fet, a nivell municipal, Esquerra Republicana presenta una moció al proper ple que insta el govern de l'Estat a iniciar amb caràcter immediat aquest traspàs. És a dir, si els seus no, també ho estan com intentant pactar, per tant, si els estan apretant és perquè tampoc no hi ha, deu haver-hi massa cosa
jo
sobre la taula.
Jo tinc la sensació que no, però diguem-me mal pensada.
Que no, que perdona, que no.
Que no hi ha gaire res més enllà d'aquest anunci polític de titular, no?
Sí.
De fet, el que urgeix aquí potser més és que es treballi per aquesta connectivitat entre Ferrocarrils i Renfe i que es demani més...
Es va fer ja està fet, no? Jo, quants anys fa que l'intercanviador...
Però és que més enllà d'això, el centralisme que tenim a Catalunya en Barcelona... És tema d'una altra tertúlia i de moltes hores.
I parlem molt de Madrid, però...
Exacte. És un model replicat radial en Barcelona i no és transversal. I les persones que vivim, treballem al Vallès i ens agradaria moure'ns entre poblacions del Vallès, per exemple, doncs les patim. No podem fer servir transport públic en un temps com raonable.
El Robert et dona la raó.
Té tota la raó i, a més, aquest model, podríem dir, l'hem replicat amb la nostra xarxa de ferrocarrils. Vull dir, la nostra xarxa de ferrocarrils no interactua, excepte a Barcelona.
Barcelona. De fet, el Baix Llobregat i el Vallès no estan connectats tampoc.
I els nous intercanviadors es volen fer a Barcelona.
Exacte. Per tant...
Per estalviar-te dues parades. Sí, sí. Clar, no ho sé.
Jo no ho veig gens clar. Ho veig que té un valor polític important. Veig que possiblement a partir d'aquesta política es podran derivar altres maneres d'actuar respecte a la xarxa pública de transport. però ho veig a les beceroles. Per mi el tema de les rodalies és important, però per mi el transport de mercaderies és capdalt, perquè si no seguirem sense complir els objectius d'emissions, podríem dir zero, que és una utopia, però ni tan siguin una reducció important d'emissions.
I és un compromís de l'Estat espanyol, sí, senyor, amb Europa, sí, la millora de la xarxa de mercaderies. Veurem què hi ha de compromís i què hi ha d'aplicació.
Exacte.
Doncs fins aquí la tertúlia, els tres temes que hem posat avui sobre la taula. Moltes gràcies a tots tres i als oients per escoltar-nos i per haver vingut també avui amb nosaltres a debatre sobre els temes. Recordin, cada dimarts i cada dijous, 9:15 del matí per la ràdio, al 91.5 de la FM i també a cugat.cat, la tertúlia ciutadana. Molt bon dia i gràcies.
Adéu-siau.
Adéu.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.